Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Això és la tercera temporada i comença ja.
Microcosmos.
Bé, i després d'esta sintonia que ja feia temps que no escoltàvem, tornem així a l'estudi de la UPV Ràdio de la 102.5 de la FM, si ens escolteu des de València Capital, a través de xarxes socials, radio.upv.es, ens podeu escoltar online, a Spotify, a iVoox, a YouTube també, ens podeu seguir a Facebook, a Instagram, @microcosmos047, i, com no podia faltar en esta tercera temporada, contem amb la veu, el pensament i l'esperit d'Álvaro Pérez. Què tal, Álvaro? Benvingut.
Encantat, un any més.
Un any més, que enguany comencem en octubre, comencem la temporada natural.
Sí, venim amb ganes.
Amb moltes ganes, ja veurem quants programes durem, però la qüestió és que així seguim, amb energia renovada, amb Sari Thorio a la producció, que ens segueix aguantant una temporada més. I en este primer programa, i aprofitant que estem a inici de curs, que és algo que una novetat per a nosaltres, farem un repàs a la programació de les principals orquestres que tenim a la ciutat de València i voltants, i de la que tenim coneixement, clar. I així descobrir totes aquelles propostes interessants que tenen l'essència Microcosmos. On pararem l'ull, Álvaro?
Farem una ullada a la programació simfònica, entre altres, de l'Orquestra de València, l'Orquestra del Palau de les Arts i l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València.
Doncs fantàstic, comencem este repàs de les músiques que vindran en este curs, començant per una obra que sonarà en novembre a l'Auditori del Palau de les Arts i que fa així. Bé, doncs, esta música sonarà al novembre al Palau de les Arts, però no interpretada per l'Orquestra del Palau de les Arts, sinó per l'Orquestra de València. Correcte, Álvaro?
Correcte, efectivament. Es tracta de la peça Uncut, de Pascal Dussapin.
I quina versió hem escoltat ara mateix?
Una versió de l'Orquestra Filharmonique de Radio France, dirigida per Myung Woon Chung.
Pascal Dussapin, que va néixer el 1955 a França, i és un dels compositors més destacats del panorama europeu actual. Esta obra, Uncut, de 2009, està escrita per orquestra i forma part d'un cicle de 6 peces per orquestra simfònica que el compositor francès va iniciar el 1992 amb l'obra Go. No hem escollit esta obra per casualitat, hem escollit esta obra de Dussapin perquè enguany, este compositor, és el compositor resident del Palau de la Música, un projecte Molt interessant, no?, això dels compositors residents.
La veritat que sí. A l'anterior temporada, si no recorde mal, va estar Elena Mendoza.
Efectivament.
I abans d'Elena Mendoza estigué Francisco Coix. I...
És possible, sí, correcte. Sí, per a qui no conega este projecte, el Palau de la Música ho va iniciar fa uns anys i consisteix, bàsicament, a portar al Palau de la Música cada temporada un artista resident i un compositor resident, que d'alguna manera treballen de manera activa en col·laboració amb l'Orquestra de València, i és una manera d'establir sinergies creatives durant tota una temporada, fomentant, en aquest cas, la nova creació, per exemple, amb la figura del compositor resident, perquè no només participa el compositor, sinó també alumnes, no?, d'eixe compositor.
Totalment. També es realitza com una espècie de taller per a joves compositors, i podem realitzar aquest taller tenint com a intèrpret l'Orquestra de València.
És fantàstic, la veritat, aquesta iniciativa que, bueno, també ho du a terme la Jove Orquestra de la Generalitat amb els seus compositors residents que duren una o dues temporades. És una iniciativa, sens dubte, meravellosa. Però què més escoltarem a banda de Pasqual Dussopan? Què més escoltarem este tardor al Palau de la Música? Bé, al Palau de la Música no perquè està tancat per obres, però a altres espais on actua l'Orquestra de València.
Ens entenem. Podem destacar un concert ara en octubre, en el que juntament el concert per a piano 23 de Mozart...
Molt contemporani, molt contemporani, el Mozart.
Sí, així és. Interpretaran El despertar de Jacob, de Penderecki, Pulcinella, de Stravinsky i Landscape, de Panofni.
Home, un gran tutti-frutti. És a dir, Stravinsky, Mozart, Penderecki i Panofni. Stravinsky, com sempre, un clàssic, no podia faltar. Però bueno, serà digne de veure, no?
Si no t'agrada una, t'agrada una altra. Efectivament. Que no hi ha problema.
I en el piano qui estarà?
Maria Joao Pires, al
home,
piano.
Només per Maria Joao Pires jo ja vaig al concert que faig a falta, imprescindible. I què més tenim per ahir?
També escoltarem el 23 d'octubre The Unanswered Question, de Charles Ives.
També un clàssic.
O la Sinfonia Dramàtica per a violí i orquestra, de John Adams.
També coneguda com a Xerezade, no? I de John Adams és un compositor que enguany tornarem a escoltar alguna cosa, no?
Correcte, després parlarem d'ell, però ens ho anem a reservar un poc per a després.
Ah, fantàstic, fantàstic. De fet, ara votem fins al gener de 2023, on s'inicia un any molt important per a la música, no, Álvaro?
Efectivament, 2023, any Ligeti.
Ojo, any Ligeti, per favor, a tots els microcosmers que ens estiguen escoltant, perquè així... Anem a dedicar espais, a que sí?
Totalment. Va néixer al 1923 i com no podia ser d'altra forma, així a Microcosmos, li dedicarem una part important de la programació d'aquesta temporada.
Ja avança als nostres oients que poden començar a repassar alguns programes que ja li hem dedicat, com per exemple Ligeti in Love, que varen fer un programa a la segona temporada, on parlem de la seva música. Quan hem fet música de masses hem parlat de Ligeti, en fi...
També el de Fluxus.
Sí, el de Fluxus vam parlar de Ligeti, en fi... La música per a 100 metrònoms jo crec que sí ha sonat diverses vegades i és un clàssic, junt amb Stravinsky, jo crec que és el compositor que més hem mencionat al programa, i enguany més encara, perquè mai és suficient quan parlem de Giorgi Ligeti. I com podrem celebrar en 2023 així a València? Com podrem gaudir-ho?
Tornant a les programacions, tenim dos concerts, el 12 i el 25 de gener, on l'Orquestra de València ens oferirà Ramificacions per a Orquestra de Cordo i el Concert Romanès per a Orquestra.
Dos obres fantàstiques de Ligeti que tindrem l'oportunitat d'escoltar. I apropant-nos més cap a la primavera, podrem escoltar, entre d'altres, esta música. Thank you. Bé, este és el concert per a cordes, piano i timbals de Galina Utsvolskaya. No sé si l'he pronunciat bé, no crec que Álvaro me vaig a corregir.
No.
Sonarà al març dins de la programació de l'Orquestra de València junt amb obres de Darius Milhaud i Isabel Mundry en un concert en commemoració del Dia de la Dona. Estarà la versió de Thomas Sanderling dirigint la Stuttgarter Camera Orchestra amb la pianista Elisabetta Blumina. Què podem destacar d'aquesta compositora Utsvolskaya?
És de procedència russa, va néixer el 1919.
Just igual que el València Club de Futbol. Per això enguany la programen així a l'Orquestra de València.
Per això raó, correcte. I es tracta d'una de les seves primeres obres catalogades. Com podreu haver escoltat per l'estil de la peça, és molt semblant a l'estil que escoltàvem amb Sostakovich.
Sí, que va ser professor d'ella, veritat.
Correcte. Eix estil neoclàssic, tan...
Una harmonia, una harmonia aixina fluctuant, no? Cromàtica... Però molt xulo, eh?
Sí.
Molt xulo, una música fantàstica. Allí estarem, just abans d'este concert, durant el mes de febrer. També escoltarem amb l'Orquestra de València obres de David Moliner, Hans Abrahamsen o el gran compositor britànic Ralph Vaughan Williams, correcte?
Així és. Podeu conèixer més sobre tota aquesta programació a la web del Palau de la Música.
Exacte, que no rebem, per cert, cap tipus de comissió per part del Palau de la Música, encara que...
Podríem començar a gestionar-ho,
sí,
eh?
Sí, podríem començar a gestionar-ho, però bueno, vos convidem a que visiteu les seues pàgines web i així pugueu descobrir tota la programació, que sense dubte és molt interessant. També les obres que fan de Brahms i de Beethoven, que també estan molt bé, però que ja les dedicaran espais en altres programes, segur.
Totalment.
I just després de Falles... Tenim més música. Bueno, en Falles també tindrem música, als Carrers de València. Això sense dubte, veritat, Álvaro?
Si vols sonar, estàs convidat.
Efectivament. Però tenim, després de Falles, més música interessant, que potser no escoltem habitualment als auditoris. No és així?
Correcte. Destaquem els dies 23 i 30 de març, en els que l'Orquestra de València interpreta obres de Xenakis, Gershwin i Messiaen.
Messiaen, ojo, Concretament de Xenakis escoltarem Voilà, de George Gershwin, el concert per a piano en fa major, i de Oliver Messiaen, la sinfonia Turangalila, que sovint està considerada pràcticament una obra per a piano i orquestra, degut a la dificultat tècnica del solista de piano, no?
Efectivament. Com a curiositat, mencionar que l'obra fou un encàrrec de Sergei Kusevsky per a ser estrenada amb l'orquestra, la qual era ell el director titular, la Boston Symphony Orchestra.
Sí, però què va passar el 2 de desembre de 1949, el dia de l'estrena? Doncs que Kusevitsky no va poder pujar a la tarima perquè va caure malalt. I un molt jove Leonard Bernstein, amb 30 anys, va ser l'encarregat de dirigir l'estrena de l'obra de Messiaen. Va ser una responsabilitat, no? De sobte, quasi per error, te toca dirigir l'estrena d'una obra de Messiaen.
Responsabilitat per a Bernstein i mala sort per al director titular.
Des de luego, que haguera estat molt bé, encara que sí que és veritat que Kusevitsky es va caracteritzar per sempre mostrar una actitud favorable a l'hora d'estrenar obres de nova creació, com van parlar al programa número 3, si no recorde mal, de la temporada 2, que s'anomenava Directors d'Avantguarda, i que ja van parlar de Kusevitsky i de Leonard Bernstein, dels dos, perquè han sigut dos directors importants, no?, al segle XX en este aspecte.
Així és.
I després de Falles apropem cap a abril, plena primavera, quan podrem escoltar l'estrena a Europa de Elysian, obra del valencià Francisco Coll, que és un encàrrec del Palau de la Música junt amb la Sinfònica de Toronto, no és així?
Així és. I també tindrem l'oportunitat d'escoltar altra obra de John Adams, que l'Orquestra de València interpreta esta temporada.
I que sona exactament així.
Thank you.
Bé, doncs ens estem referint a Harmonie Lyrée, obra de 1985, composta per John Adams, com havíem comentat. Sense dubte, un dels compositors americans més destacats del segle XX, no, Álvaro?
Correcte. Aquesta obra, Harmonie Lyrée, que en alemany significa teoria de l'harmonia, és, segons paraules del propi compositor, una reivindicació de la tonalitat en un moment en el que ell mateix dubtava de la seva continuïtat.
Ojo, ojo.
Conjuga l'harmonia cromàtica amb l'estètica minimalista tan pròpia del compositor.
Sí, ens recorda també a lo millor a una estètica similar a la que practica Steve Reich, alguna de les seues obres, bueno, de moltes de les seues obres d'estil minimalista, no?
Correcte.
I aquesta repetició, no, d'elements que a poc a poc van sumant més i més micropeces, no, o microelements, no, que van configurant tota l'obra. És un clàssic.
Totalment.
És un clàssic del segle XX i que tindrà l'oportunitat d'escoltar enguany. La que escoltàvem nosaltres era la versió de la San Francisco Symphony amb Michael Tilson Thomas a la batuta, correcte?
Correcte. I en aquest mateix concert, que serà el 5 d'abril, escoltarem també el concert per a viola i orquestra d'Alfred Schnittke.
Ojo, de Schnittke, que també és molt interessant, este compositor, pot ser més desconegut, però que per fi tenim l'oportunitat d'escoltar-ho així a València amb l'Orquestra de València. Resten per mencionar, per cert, dins de la programació d'esta orquestra, el concert que oferirà esta formació el 18 de maig al Teatre Principal, on interpretaran Mistake de Lindstone, del compositor francès Henri Dutilleux, i el 15 de juny, quan podrem escoltar Reverso, també de Pascal Desapan, recordem que és el compositor resident esta temporada. I, com no, el concert per a orquestra del gran Witold Lutoslavski, Álvaro.
També una obra de les grans, un clàssic. Escoltem a continuació un fragment.
Bé, espectacular. Una obra monumental en la versió de Los Angeles Philharmonic dirigida per S.P.K. Salonen. Què podem contar del concert per a orquestra de Lutoslavski?
Lutoslavski és polonès i naix al 1913. Entre les seues curiositats està el tractament de loops, la repetició de fragments i sobretot amb molta aleatorietat. No és el cas d'aquesta obra que acabem d'escoltar, o d'aquest fragment, millor dit. Un exemple que sí, és del que sí que forma aquesta obra, és l'ús del folklore, que ens recorda més a l'utilització del folklore com ho feia Bartók. En aquest cas, una xicota distorsió que ens dificultaria com reconèixer les melodies del folklore que utilitza el propi compositor.
I quan es va estrenar aquesta obra, Álvaro?
Es va estrenar al 1954 a Varsovia.
Thank you. Bé, i esta que escoltem és l'Orquestra de València, dirigida per José Iturbi l'any 1952.
Uf, ojo, ja fa temps, eh?
Ja fa temps. Què és això, Álvaro, i per què ho estem escoltant avui al programa?
Escoltem l'obra Homenatge a Debussy, del compositor valencià Manuel Palau, mestre de mestres.
Home, i per supos que per descomptat.
I l'escoltem perquè enguany sonarà baix la interpretació de l'Orquestra del Palau de les Arts, dins del seu cicle sinfònic.
Exacte, que no només fan òpera, eh? Recordem que al Palau de les Arts també hi ha un cicle sinfònic molt interessant. I esta obra de Manuel Palau, concretament, és de l'any 1929 i està escrita per a, bé, una orquestra de cambra, no? O orquestra sinfònica reduïda.
Sí, la plantilla la formen les cordes, dos flautes, dos oboes, dos clarinets, dos fagots, dos trompes, dos trompetes i timbals.
I timbals. Tot i que hi ha molt poca informació sobre esta obra, el títol ja ens dona algunes pistes. S'anomena Homenatge a Debussy. És un clar homenatge a la música orquestral del compositor francès Claude Debussy. Esta obra s'estrenà a Madrid el 1929, com hem comentat, per l'Orquestra Clàssica de Madrid baix la direcció d'Arturo Sacco del Valle. I quan escoltarem esta obra al Palau de les Arts?
Serà a març, junt amb els Nocturnes de Debussy i la Fantàstica de Berlioz.
També un clàssic i que sona totes les temporades a la ciutat de València.
Tots els anys. No falla.
No falla. Recomanem encaridament que aneu a este concert perquè l'obra de Palau és molt difícil d'escoltar avui en dia i gravacions només està esta que acabem d'escoltar de l'Orquestra de València de l'any 52. Recordem també que aquest cicle sinfònic del Palau de les Arts podem gaudir, a més, de El Sueño de Eros, del també valencià Òscar Esplà, en novembre d'aquest any.
Sí, i també cal destacar el concert per a orquestra de Béla Bartók, que ho interpretaran el maig.
També una obra cabdal de la literatura sinfònica. No podem oblidar la gran òpera que, tot i no ser recent, és sense dubte una de les grans fites de la música d'avantguarda de tots els temps. El famosíssim Tristany i Isolda de Richard Wagner. No?
Home, no podia faltar.
No podia faltar.
En abril del 2023, i amb un muntatge de La Fura dels Baus, que esperem amb moltes ganes.
Amb moltíssimes ganes.
Sonarà a les Arts la gran òpera de Wagner que trencaria amb tants esquemes.
Bé, i per últim estem escoltant esta obra de Lili Boulanger, D'un matin de printemps, que sonarà al Teatre Principal de València el 4 de novembre, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. No és així?
Correcte. Estem escoltant una versió dirigida per Jean-Pascal Tortelier. I algunes dades interessants de la compositora és que va néixer a París al 1983 i morir a la mateixa ciutat al 1918 amb tan sols 24 anys.
Quina llàstima, eh? Perquè prometia moltíssim. És una compositora fantàstica que imaginem quantes coses hauria pogut escriure si haguera viscut més temps, no?
La veritat que sí. I veiem un desenvolupament estilístic que va en la línia de Fauré i Debussy, amb una gran destresa en l'orquestració.
Efectivament.
Amb el canvi de timbres.
Sí, sí. Doncs esta obra l'escoltarem al novembre per l'Orquestra de la Universitat de València. I què més sonarà en aquest concert, Álvaro?
Sí, al mateix concert sonaran les tres cançons valencianes de Matilde Salvador i una obra d'estrena, Carpathian Timbre, de Jaimon i Balgava.
Efectivament, dins del projecte europeu MITS. i que estem desitjant d'escoltar. És important que una orquestra jove o universitària, com en este cas l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, aposte per estos repertoris, ja que és una manera de fomentar l'estrena i la música de nova creació entre els joves intèrprets que conformen la pròpia orquestra, no és així, Álvaro?
Correcte. Cal destacar que aquesta mateixa orquestra, l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, també aquesta temporada interpretarà el concert número 1 per a clarinet i orquestra de la compositora Emmy Lindstrom.
Microcosmos.
Bé, doncs amb tota esta programació de concerts ben carregadeta, acabem el programa d'avui. Esperem que servisca este programa per a fer una retrospectiva un poc general del que ens espera la temporada 2022-2023. Álvaro, t'has apuntat tot al calendari, no?
Tot apuntat. I hem de recordar que, comparant aquesta temporada amb programacions anteriors, estem prou contents pel que fa al percentatge de música de nova creació o dels últims segles.
Efectivament, perquè recordem que hi ha algunes obres que hem mencionat avui així, obres de Xenakis, obres de Lutoslavski, que tenen més de 30, més de 40 i algunes més de 50 i 60 anys. Vull dir, no estem parlant de música contemporània en el sentit estricte de la paraula, estem parlant de músiques que s'han quedat a lo millor en el tinter i que estàvem desitjant escoltar dins d'una programació regular, com podem escoltar també a Brahms i a Beethoven, i probablement hem de reconèixer també el mèrit de qui programa aquestes obres, no? Com és el director artístic de l'Orquestra de València, Alexander Liebrich, no? Que decideix apostar per aquesta línia.
Totalment, i a més oferint una gran diversitat estilística, que és el més interessant.
Bé, doncs així acomiadem el programa, tornarem en el pròxim amb més informació, més actualitat i més música, com sempre, a la producció està Sari Zorio, de la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM a València Capital. I, com ja sabeu, ens podeu seguir a xarxes socials, Facebook, Instagram, @microcosmos047 i escoltar-nos online en radio.upv.es, a iVoox i també a Spotify i a YouTube. Gràcies i adeu!
Microcosmos.